Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. El titular del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha citat pel proper 14 de maig els dos policies que s'han personat en la causa del tsunami democràtic com a víctimes. El jutge els ha citat per les 10 del matí com a testimonis perjudicats. El magistrat també ofereix a les parts, a causa de la limitació temporal, la possibilitat d'assistir a través de videoconferència a la declaració dels dos policies. Aquesta és una de les principals diligències que necessitava el jutge per continuar endavant amb la instrucció, després que el Ministeri Fiscal s'hagi oposat a considerar aquesta instrucció com una causa de terrorisme. Tot i que el magistrat va donar el primer pas el passat mes d'abril per localitzar els imputats, entre els que es troba la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que resideix a Suïssa, finalment ha decidit escoltar primer els dos policies que van resultar ferits el 18 d'octubre del 2019 en la jornada en què el tsunami havia convocat una vaga general. Canviem de tema. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha assegurat aquest dimarts que les eleccions del 12 de maig els catalans podran triar entre l'opció d'avançar o seguir amb el bloqueig actual. Ho ha dit a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Creo que también será muy importante que esos votos, después de realizarse, puedan apostar por abrir una nueva etapa en Cataluña, por mirar hacia adelante, o prefieran seguir sumidos en el bloqueo. Creo que esta es la disyuntiva verdaderamente importante en la que se encuentra hoy Cataluña.
Preguntada per com pot afectar el resultat de les eleccions catalanes a l'estabilitat de l'executiu, Alegría ha vaticinat que la majoria que sustenta Sánchez continuarà operativa. Ha apuntat que sap quins són els números del Congrés i que s'ha demostrat que hi ha capacitat per parlar i arribar a consensos. I més qüestions. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha assegurat aquest dimarts que comprèn la negativa del Consell d'Administració del Banc Sabadell d'acceptar l'oferta del BBVA per fusionar les dues entitats i ha destacat el paper de l'entitat catalana entre les 700.000 empreses catalanes i autònomes.
Veiem és que el paper del Banc de Sabadell és un paper molt important per a l'economia catalana. Els fets són evidents. La quota de mercat que el Banc de Sabadell té en el món de l'empresa i en el món dels autònoms és altíssima. Per tant, vol dir que fan bé la feina, que hi ha una oferta interessant i nosaltres el que demanem és que en cap cas es perdi aquesta potencialitat.
Per això ha reclamat que en cas de fusió el Banc Sabadell tingui opcions perquè segueixi fent el seu projecte individualment i que es garanteixi l'accés al crèdit bancari. Amb tot, Santacreu ha dit que la cambra és respectuosa amb una economia de mercat on cal acceptar el que els consells d'administració facin i els òrgans supervisors avalin en un àmbit tan regulat com el bancari. I la Fundació Arrel Sant Ignasi va atendre el 2023 a Lleida 1.288 persones en situació de sense llar, de les quals 160 es trobaven vivint al carrer. És una xifra que creix respecte a les 142 persones que hi havia l'any anterior i des de l'entitat destaquen que cada vegada hi ha més dones en situació de sense sostre que es veuen abocades a viure al carrer. És Rosa Majoral, directora d'Arrel Sant Ignasi.
Recordem que el sensellarisme femení a les dones tarden més a arribar en situació de carrer perquè aguanten situacions abans d'habitatges insegurs, habitacions rellogades, convivint amb persones no de forma voluntària, no? I patint moltes vegades agressions i quan arriben a la situació de carrer, doncs la seva situació encara és molt més deteriorada.
I en esports, Paula Badosa ja és a segona ronda del Masters 1000 de Roma, després de superar amb contundència per 6-2 i 6-3 a la tenista russa de només 17 anys, Mirra Andriva. La catalana ha fet una bona actuació en el seu debut sobre la terra batuda de Roma, després de perdre només fa uns dies a primera ronda del Masters 1000 de Madrid, deixant dubtes sobre el seu estat de forma. Recordem que Badosa ha lluitat aquests últims mesos contra diverses lesions que l'han fet haver de retirar-se de partits i tornejos. Ara ja sap que segona ronda s'enfrontarà a l'estatunitenca Emma Navarro, número 22 del rànquing. D'altra banda, Rafa Nadal disputarà el seu primer partit al Foro Itàlico aquest dijous contra un jugador sortit de la fase prèvia. Avui al Manacorí s'ha entrenat amb Stefano Tsitsipas per arribar a punt aquesta primera ronda. Això és tot per ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora al punt de les 5 amb més informació i a continuació us deixem amb el Fabricació Pròpia i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Filosofía Millennial, el podcast de Radio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyós, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
De la tarda, el que estem escoltant, Francisco Uri. Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Escolta, això és una meravella.
Canyella, ja sé que no t'agrada que faci aquestes adaptacions, és que s'ha de dir així. És canyella en branca. Si vols el català normatiu...
Mira.
Sona molt bé, això.
Això sona molt bé. Virgili li preguntarem.
Si es pot dir canyella en branca?
Sí.
Et dic ara que no.
Que no. Bueno, el que sí sabem és que el que sona és el nou treball discogràfic de Pau Figueres, que es diu Latido. Són sis temes cuinats tots, tots ells a foc lent, de manera molt intuïtiva i també a base d'un prolongat període d'assaig i meditació. I tenim la gran sort, sí, Francisco, que avui tenim en Pau Figueres aquí a l'estudi. Què tal, Pau? Com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Molt bona tarda.
Bones.
Què tal? Deixa'm preguntar d'una cosa. Com portes això de les entrevistes? Perquè moltes vegades, no, Pau, tu que... Mira, m'ho mira així, no?
Ho porto... Bueno, no en faig gaires, no n'he de donar gaires.
Sí.
I ja m'agrada no haver-ne de donar moltes, diguéssim, perquè sempre és exposar-se, no? I haver d'explicar coses que, moltes vegades profundes, així, en plan, en pim-pam, així, ràpidament.
Ràpid, no?
Sí.
I, clar, tens una veu preciosa, també, deixa'm-ho dir-t'ho.
Ah, merci, doncs el disco no la sentiran. Mentida, sí que hi ha un...
Ah, veus?
Sí que hi ha un tros que estic cantant, però està més present el Marcos Marín, que és un cantador de Canadà, i jo estic, diguéssim, de fondo.
Tu estàs de fons.
Sí.
Jo crec que l'escoltarem.
Molt bé.
O sigui, que hi ha un moment d'aquesta xerrada que sonarà, i a veure si podem apreciar la veu també d'en Pau Figueres, però, clar, aquest Latido són sis peces que has confeccionat pacientment durant els últims 5 anys, que ho dèiem amb el Francisco, no? O 5, 6 anys, no? Com ha estat el procés de creació, de dir, ara va, Pau Figueres, no? Vull treure un disc.
Doncs és una cosa que passa una mica darrere fons mentre jo vaig fent la vida, diguéssim. Són idees que estan allà i estan darrere, no sé com dir-ho, el taló de fons del subconscient, no sé. I de tant en tant hi vaig. I a poc a poc vaig enfilar, o sigui, vaig cosir, no vaig teixint, saps? I al final acaben agafant una forma que dic, vale, ara això ja està presentable, diguéssim. Però trigo un temps perquè m'exigeixo que estiguin el que jo crec que són el millor possible, no? Que transmeti el màxim que puguin, bàsicament. Això que explico de foc lent, cuinades, bàsicament és el procés de composició que jo duc a terme. Em surt així, diguéssim.
Clar, en Pau també igual ha de cuinar foc lent, perquè normalment tens poc temps, perquè toques molt i amunt i avall, amb gent que has tocat com Alejandro Sanz, com en C. Tangana, la Silvia Pérez Cruz. T'has anat empaltant d'aquesta gent o és una cosa diferent i llavors lo teu és lo teu i lo dels altres doncs potser pots compartimentar-ho més?
Una mica, les dues coses podria explicar per què les dues coses són veritat, però o sigui, sí que aprenc, sempre aprenc. O sigui, vaig aprenent sempre i a més, no només estar en contacte amb els artistes, sinó amb tots els músics que els rodegen. Clar. Doncs vaig nodrint-me de tota la gent amb qui em vaig trobant i al final sí que ho tradueixo, no sé, quan... Sí, això de compondre, al final, el que em surt intuïtivament perquè ho he anat acumulant, no?, d'aquí i d'allà, al final forma part de mi i acaba sortint a la meva manera, diguéssim, però gràcies a conèixer música de varia gent i diversos músics i tocar amb altres músics i tot plegat.
Que deixa'm dir una cosa, perquè el Virgili, si ens està escoltant, Mestre Virgili, que és l'influenciador lingüístic del moment, Pau Figueres, no sé si el coneixes, a X, ja només pel fet de dir compondre, jo crec que... No, perfecte. Vull dir, és que s'ha de dir així.
Que no és composar,
No és composar.
Perfecte.
Composar, Francisco, això ja és...
Composició.
Això és mirar. És composar, és fer una multa. O sigui, és ficar una multa. Per tant, imagina't, O sigui, que estava escoltant el Pau i dic, perfecte, compondre. Clar, Latido és el teu tercer disc. Què el creus que és diferent dels altres, no, Pau? Quan...
Vull pensar que està més ben tocat, que està més ben executat.
Això és inevitable, no? En principi.
En principi podríem dir que sí. O sigui, quan escolto coses del primer disco, no, bueno, estic amb una cara així de, com de patiment tot el rato. I del segon no tant, però també... I ara bueno, ja m'està passant amb aquest, però vull dir... també noto, o de vegades tinc moments de lucidesa que dic, no, això està molt més ben tocat, o això està molt més ben dit, saps què vull dir, a nivell interpretatiu, tot això.
Clar, és que, com que és instrumental, o sigui, aquí qui parla és la guitarra, és un dels casos, en Pau, que l'instrument, o sigui, fa honor al nom. O sigui, qui parla és en Pau i l'instrument sona i diu el que en Pau vol que digui. I això també és una responsabilitat, perquè estem com acostumats a escoltar música de grups cantada, sobretot, i arribar a dir tot el que vols dir amb un instrument, igual també és molt més difícil de cara al públic, de cara a l'oient. Jo recomano que se l'escoltin, perquè realment és un disc que transmet molt.
Gràcies. Sí, jo... O sigui, realment és així. Avui en dia doncs és molt més complicat arribar només amb música instrumental, només amb la guitarra, però bueno, és el que a mi em surt, i hi ha una tradició molt antiga, no?, de música clàssica, música, inclús en el flamenc, doncs també, de que la guitarra parli per si sola, i tot això, no sé, almenys em valida que hi hagi gent que seguim fent aquesta música, aquest tipus, aquesta manera de fer música.
Hi ha un element que és innovador en aquest disc, que és l'ús de la tecnologia, podem dir-ho així, dels sintetitzadors. Pau passa la guitarra per uns sintetitzadors i no només se sent la guitarra, aquest so de les cordes de nylon, sinó que sentim altres coses. Potser ja és un debat que està tancat, sobre el tema del flamenc i si s'ha d'innovar molt o s'ha de respectar la tradició. O t'hi has trobat amb això, de dir... Ostres, això no és ben bé flamenc o no és ben bé guitarra clàssica perquè estàs posant elements electrònics?
Sí, però bueno, com que jo no faig ni una cosa ni l'altra...
Fusió.
No, sí, a mi no m'ha passat que vingui algú i m'acusi, entre cometes, sinó que ja d'entrada sempre he dit que no sóc guitarrista flamenc. Sí que sóc guitarrista, he sigut guitarrista clàssic, però ja no, bueno, ja no ho sóc, diguéssim, o ja no m'ho plantejo així.
O no només ho ets, no ets només això.
Exacte, sí, es pot dir així també, sí. Però el d'incloure altres sonoritats és una cosa més del que he viscut jo de la música moderna, segurament, i del jazz, i de músics com el Jordi Bonell, d'aquí de Catalunya, o el Carles Benavent, que també activen sintetitzadors amb el baix o amb la guitarra. Pat Metheny també, evidentment, hi ha molta influència del Pat Metheny. Però sí, a mi, més que passar la guitarra tal qual, com si fos una guitarra elèctrica, ja el que m'ha demanat, sobretot la música, he anat per un camí, una necessitat d'expressar coses musicalment. De dir, ostres, ara com puc fer que la guitarra s'aguanti i hi hagi un pedal com un piano, per exemple, no? O de sustain, com si fossin uns violins que no acaben mai.
Això deu ser complicadíssim. Jo veig complicadíssim.
Com tries cada so que vol recolzar la guitarra? Com quin procés creatiu? Prova i error.
Sí, sí, ajupit al terra, provant moltes... Bueno, perquè el pedal està al terra, per dir alguna cosa. Vull dir, estic allà tot connectat i vaig provant.
Tu connectat, clar. No, 100%, clar. És la mateixa manera de treballar, no?
Sí.
Clar.
I anar provant quins sons és una mica... Bueno, al final hi ha tantes possibilitats amb sintetitzadors i la gent que els
toca, ja ho
sap. Sí, sí. I llavors al final has de dir, bueno, què senta bé o què em sembla que ressona bé ara mateix? Com si fossis un nen, diguéssim, estiguessis jugant i amb un so que et quedes més rato, no? Sí.
Però sense cap idea preconcebuda, de dir ara, però poder sí que vull un so més de corda...
O... Sí, a vegades sí, un so que funcioni més així o funcioni més aixà. Bueno,
has d'estar ensenyant ara una foto de com treballes, Pau.
La maquinària que portes.
Exacte. Quants pedals aquí, no? Veig, n'hi ha molts.
Sí, al final si t'ho explico que és cada cosa volies que... Bueno, el típic que no n'hi ha per tant o que no n'hi ha tants, però bueno, en fi, sí.
O potser sí, no? Encara seria pitjor. Escolta, quin és el teu primer record que tens amb la guitarra, no? Perquè diria que tu vens d'una família de músics.
Sí.
Tu has hagut de pensar, tu estàs pensant.
Sí. Primer record... Bueno... Home, me recordo que la guitarra era molt més gran que jo, perquè jo vaig començar amb una guitarra de tamany normal, no de tamany petit.
Ah, sí? A quina edat?
7 anys.
Mira, com jo. Carreres molt diferents, però, eh?
Doncs sí, recordo que la guitarra fos, pues, això, que...
Més gran que tu.
Més gran que jo, llavors, sí, ara li comentava al meu mànager aquí que he anat al quiropràctic avui al matí perquè tinc mal d'esquena. I clar, ara penso... Clar. Segurament... té a veure, no?
Home, quants anys portes tocant la guitarra? Una passada?
Doncs, no sé, 28.
28 anys.
Por ahí, sí.
Clar, tu com vas notar... O sigui, tu ja la guitarra té relació amb la guitarra, va ser... Jo vull tocar la guitarra, no? Com ho vas notar, tu, això, Pau, de dir, això és lo meu?
Jo li vaig demanar al meu pare que m'ensenyés... Perquè ell és músic i és xelista, el que passa que la guitarra també toca la guitarra, toca molts instruments. I hi havia una guitarra per casa... I li vaig demanar que m'ensenyés acords, perquè jo volia... Sí que me recordo de voler acompanyar una cançó amb l'harmonia, no? Com si fos un guitarrista acompanyant, pianista acompanyant. I és el primer que li vaig demanar. I no sé, va ser així. Va ser
I guitarra clàssica, eh? Vull dir, no...
Bueno, va ser guitarra espanyola, de nylon, però no vaig demanar-li, en plan, ensenya'm una peça solista. Li vaig demanar, ensenya'm acords, perquè jo pugui acompanyar cançons. Va ser el més intuïtiu, el més ràpid.
Per tant, has tingut també, des de ben petit, la vocació d'acompanyar, i així ho has fet a grans artistes. També és una part de la feina del músic. Hi ha qui tria només la carrera personal, jo faig els meus temes i venc la meva música, hi ha qui tria fer només la part, diguem, d'intèrpret, d'acompanyament, i tu has decidit fer les dues.
Sí, també m'he trobat sense... Bueno, és el que m'ha portat la vida, al final, de manera més fàcil. També ser guitarrista acompanyant, doncs, hi ha més oportunitats, hi ha feina d'això, diguéssim, no? Sempre pots donar servei musical a molts tipus de projectes. I això també m'ha agradat sempre. I vaig començar bastant jove a fer això, amb 16 anys, però, clar, ja venia de tocar bastants anys, des dels 7 o els 8, tocar sol peces de solista, també. Vull dir que al final faig de tot i al final, bueno, per viure de músic, que no és fàcil, doncs ser guitarrista acompanyant és una part important.
Doncs fem una cosa, anem a degustar la música que ens proposa Pau Figueres amb aquest tercer disc Latido, que sona així de bé, amb aquest Andalucía. Francisco, jo ara mateix, amb el dia que porto, o sigui, aquest tipus de música, sí, perquè et fa com... desconnectar i connectar.
Mira. I has fet servir, has dit degustar, sí. I jo crec que és ben bé la paraula que ho defineix.
No, és com
parar.
El verb de dir, bueno, va, exacte, aturar-te i sentir la música. De fet, estem escoltant aquest Andalucía del Pau Figueres, que és clarament un homenatge, no?, a la terra bressol, diguéssim, ha estat sí. Així, no?, del flamenc. És potser en el gènere que et trobes tu més còmode, abans ho parlaves, no?, però és potser, o no sé si hi ha algun altre gènere, no, Pau, que estiguis com més còmode.
El flamenc, sobretot la sonoritat de la guitarra flamenca, que jo a vegades ho distingeixo perquè sí que el flamenc em sento molt còmode, però sobretot perquè toco la guitarra flamenca com a instrument, que té una sonoritat, no? Vull dir que l'associem al flamenc, evidentment, però vull dir, és amb la sonoritat que em sento més còmode, segur, seguríssim. I, però bueno, amb la música pop em sento molt còmode, he crescut amb la música pop, el blues també em sento molt còmode. Però, bueno, el moment d'expressar-me jo amb una guitarra espanyola i amb la tècnica flamenca, diguéssim, és amb el que jo parlo millor, entre cometes.
Quantes hores et passes tocant la guitarra al dia?
No tantes com no? Pugui semblar. No, perquè ja me n'he passat moltes, potser, en el passat, i ara, de vegades, vull dir, ja és agafar la guitarra, però, no sé, a vegades és per fer tècnica, només, o per treure'm una peça de no sé qui...
No t'ha passat que... Clar, jo m'imagino, Francesc, tu també observes millor que la guitarra, al final es converteix en la vostra millor amiga, o el vostre millor amic, no?
I a vegades tot el contrari.
I a vegades, però... exacte, llavors el que volia preguntar és justament això, no? De dir, mira, no et vull veure més, ja, perquè estàs... Clar, amb aquesta habilitat que tens, no? El Francesc ens ho deia, té una tècnica aclaparadora, Pau Figueres, no? Això requereix hores i hores d'assaig-error.
Jo crec que també el planeta on viuen els músics com en Pau, la tècnica ja, diguem que es dona per descomptada, i potser aquí has de treballar el gust i la sensibilitat, que és el que et distingeix d'altres músics que també tenen una gran tècnica, gent que també ha fet l'esmuc com tu, i que evidentment toquen perfecte. Com ho treballes, això?
Doncs cada cop més vaig veient que he de fer-me cas intuïtivament a lo que a mi... Això del gust, que parles. El que em surt a mi sense... Bueno, sí, que m'hi porta la intuïció.
Que et demana el cor.
Sí, sí, sona una mica... Bueno...
Sí, és que vols dir, però és així.
Pots dir-ho, eh?
Però és així. Sí, perquè al final sí que la tècnica... Bueno, exacte, la tècnica la pots tenir, la pots, no sé, cultivar i tal, però l'altre no. L'altre de, hòstia, per què has posat aquest acord aquí, o per què has fet així aquest giro en aquesta melodia, va així. Doncs això és tot el que em faig més... Em deixo més fer-me a casa a mi mateix, sense pensar tant... Perquè quan estàs estudiant sí que has de fer-ho d'aquesta manera, has de fer-ho de l'altra, i al final diu, bueno, jo faré el que em surti, perquè al final veig que és això el que em fa estar més còmode, expressar-me millor, i llavors la gent li agrada més.
Fem una cosa, jo no sé si, perquè amb el Pau Figueres, que ens està presentant el seu tercer disc avui, aquí el Fabricació Pròpia, que es diu Latido, ens has dit que n'hi ha una cançó que t'escoltem la veu.
Sí.
A veure si l'encerto.
Vale.
No, dona'm una pista.
És el primer tema, és Latido, però és el final.
És el final, Paula. Tenim el final de Latido? Jo crec que sí, a veure si li donem temps a la...
Quan vegis el cajón, així, el ritme.
Sí. Sí, sí, mira, ara, a veure...
Exactament.
Tothom.
Sento que, clar, aquest Latido, si no estem errats, li dediques al constructor de les teves guitarres, a l'Arcadio Marín.
Exactament.
És així, no? Que sí. Malauradament doncs, va morir prematurament. No sé si la guitarra, no?, que toques actualment te la va construir ell o
sí,
és així.
Sí, tinc tres guitarres fetes per l'Arcadio. Ara mateix no estic tocant els concerts amb una d'ells, sinó amb una del Quim Hernández, que és el seu deixeble, que és el que està seguint la construcció de l'Arcadio, que és fantàstic, els instruments que està fent el Quim. Però, de fet, aquest tema no està gravat amb una guitarra de l'Arcadio, però altres sí, del disco. Però, bueno, l'Arcadio va morir prematurament, exactament, i aquest cantaor que sentíem ara, que jo estic també, però més aviat de fons, o sigui, el que està al mig, al centre, en primer pla, i fent les improvisacions, és el Marcos Marín, que és el germà de l'Arcadio.
Doncs escolta, jo crec que aquesta cançó ho té tot, no? Per ser un clar homenatge. Anem acabant, però Pau, et demanarem ara quan et podem escoltar en directe. Perquè, clar, tenim alguna data... Pau Figueres mira el mànager, a veure si pot dir alguna cosa.
És el 29, simplement per no equivocar-me, però és el 29 de juny.
29 de juny.
El Festival de l'Ametlla del Vallès, Festival de Jazz, sí? Crec que és la cloenda del festival.
Això com a Pau Figueres.
Sí, exactament.
Però acompanyant a altres artistes, tens la gent apretada o què?
Sí, ara el més proper és amb la Judit Nederman, fent un concert aniversari, que ella porta 10 anys de carrera des del primer disc, i fem un concert especial aniversari.
On serà això, es pot dir?
Això és a Barcelona, el dia 16.
I com et configures tot de l'agenda? Perquè ara ho estava, per clar, de dir-te al Francisco. El Pau doncs ha col·laborat amb artistes Alejandro Sanz, Tangana, Silvia Pérez Cruz, Judit Nederman. Com tu fas, tu, això? Per què, no? Perquè la vida...
Gent que gira mundialment, eh?
Clar, per això mateix, no? Com tu combines? Sí. Perquè estàs ara activament amb tots ells, o...?
No, ara mateix no.
Sí.
Però bàsicament sí que va per èpoques, no? En plan, ara vaig estar uns anys amb Alejandro Sanz i pràcticament no podia fer res més, perquè estava
absolutament eclipsat, no?
Clar, l'Alejandro té moltíssima feina, llavors ja, doncs dedicar un temps, ara faré, no? Em dedicaré a això, després em dedicaré a allò, i vaig fer una mica ja, fa uns anys era més, ara tinc una mica tot barrejat, i ara últimament ja és més, ara una temporada així, l'any que ve una altra cosa, bueno, una mica com es pot.
Com vingui, no? Sí. I com es pot.
Tinc un dubte personal, perquè hem dit doncs, com Alejandro Sanz o Silvia Pérez Cruz o Judit Nederman, que és gent amb estudis musicals, i després has col·laborat amb C. Tangana, i jo tinc dubtes en aquest sentit. Què n'has pogut treure o aprendre d'algú que no ha fet una carrera, diguem, acadèmica?
Bueno, és com tants... Vull dir, en el flamenc també, que fa pocs anys relativament que està en el món acadèmic, també he après moltíssim de tocar amb guitarristes flamencs, acompanyar cantors flamencs...
Això diguem que ho porten una mica a la sang i que porten pica en pedra des de ben petit,
sí,
encara que no hagin fet acadèmia.
Sí, diguem. Sí, vull dir, no estic dient que té tan gana sigui del món del flamenc en aquest cas, però vull dir, de la mateixa manera que he après moltíssim de músics del flamenc, de C. Tangana també vaig tenir una experiència molt maca acompanyant-lo a la gala dels Latin Grammy del 2021.
I et va deixar llibertat creativa o et va dir, mira, vull que facis això, si és com ho tenim pensat?
Bueno, amb el director musical s'encarregava d'anar distribuint, no? Perquè papers, no? Hi havia molts guitarristes, va ser un gran, així, un posar tot d'All Stars.
Comú, no? Junts. Sí.
És aquell disco que hi ha Kiko Veneno, hi ha tota aquella...
Sí, va ser un tema d'aquell disc, d'aquell projecte, amb molts artistes alhora cantant i amb palmes, i tocant la guitarra, hi havia molta gent.
I Pau, escolta, ara que hem tret aquest meló, quin és per tu potser o l'espai o el concert, no?, que sempre recordaràs actuant doncs, amb grans estrelles com ells, no? Saps d'aquells, ara que tu deies, no?, els Latin Grammy, o no sé si hi ha alguna...
Mira, allò que
algun
va dir...
país, no? O, perdona, Uri?
Allò que va dir la Glòria Maruel un dia que va venir aquí, que la vam entrevistar, que va dir, aquell dia que vaig dir, ho he aconseguit, saps? Que dius, val... Estic ficat on em volia estar, estic començant a viure d'això, s'ha fet realitat el meu somni.
O sigui, això, però també saps aquell moment com especial, no?, de dir que el concert el recordaré tota la vida.
Doncs, diversos, eh? Diversos. Sí que amb l'Alejandro Sanz, el primer concert, o inclús el primer assaig, ja va ser molt, molt simbòlic per mi, de dir, uau...
On estic, no?
Sí, estic en un lloc on jo havia somiat, no?, d'estar acompanyant a una estrella així, amb música així, doncs... Allò va ser bestial. Amb ell he tocat a llocs molt mítics, com el Radio City Music Hall de Nova York.
Clar, és que...
El Nokia Theater de Los Angeles, que hi ha un DVD del John Mayer. Que
és brutal.
Estem bojos tots els músics per aquest DVD. Sí. Però bueno, llavors, per exemple, tocant amb el Juan de la Rubia, l'organista de la Sagrada Família,
sí,
vam fer un concert junts a duo a la Catedral Catòlica de Moscou. Un concert de Nadal. De guitarra i orga, que és un duo... insòlits.
Sí, estranys.
I aquell concert va ser espectacular. La gent ens va ovacionar com si fóssim estrelles del pop. Va ser molt bèstia. Va ser un gran concert. I també, sense anar més lluny, amb la Maro, que és una artista portuguesa que estic de gira ara molt... O sigui, acabo de tornar d'una gira i aquest any farem molta gira també el que queda d'any.
Va participar a Eurovisió fa 2 anys, em sembla que va ser, no?
Sí. Doncs amb ella acabem de tornar de molts països que no havia estat mai i ha sigut també tot esgotat, tot la gent entregadíssima. He estat a Lituània, Bulgària, Sèrbia fa 4 dies i això també, vull dir, fa molt pocs dies i ho he disfrutat molt.
Quina música escolta Pau Figueres quan no ha de tocar?
Doncs ara m'estava escoltant el Pat Metheny, un disc que no coneixia, per exemple.
Ah, sí? Existeix això?
Sí,
tant, el món dels guitarres?
Sí, sí.
Tot estudiat en Pat.
Sí, o... Ara m'estava escoltant peces de la Judit Neddermann perquè també hem de
provar... Per feina.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, quanta música deu tenir al cap a Pau Figueres. Dèiem 29 de juny, que et podrem venir a veure en aquest concert per descobrir la música de Pau Figueres en aquest tercer disc que ha vingut avui al Fabricació Pròpia a presentar-nos el que és aquest Latido. Que vagi molt bé, Pau.
Moltes gràcies.
A reveure. Merci. Fem una cosa. Ara, mira, just que bé, ho hem clavat. 4:45 en punt. Sabeu que estem on the road, avui amb la Judit Caselles. Judit, a veure si la tenim en línia. Caselles?
Hola, bona tarda, Mercè.
Què tal? Molt bona tarda de nou. Escolta, Caselles, que et tenim en l'autobús de Junts per Catalunya que va camí cap a Argelers a veure el míting de Carles Puigdemont. En quin punt esteu, Judit?
Doncs mira, fa res que hem creuat la frontera i ja només ens queda més o menys una mitja hora per arribar a Argelers. I res, deixa'm dir que sí que fa una estona que estava plovent, però ara, aquí on som ara... Doncs no, està núvol, però de moment no plou.
M'ha encantat la Judit Caselles, quan li hem dit que és l'única corresponsal en nòmina, ara sí que ens fa la previsió del temps i del trànsit. Judit, fem una cosa, tirem cap a publicitat i a la tornada... Escolta, que ens ha quedat pendent... Jo vull conèixer una persona molt especial que va en aquest autobús, a la Montse, la tens ben a prop o no?
Sí, la tinc ja al costat, Mercè.
Vinga, va, doncs fem aquesta petita aturada per la publicitat i tornem amb la Caselles. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love
is... Radio Estel. Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia. On the road again.
Just can't wait to get on the road again. Doncs 2 minuts que passen de 4:45 de 5 de la tarda. Dèiem ara que tenim a la Judit Caselles en línia, que ja sabeu que està de camí cap a Argelers a l'autobús de la campanya de Junts per seguir aquest míting d'aquesta tarda de Carles Puigdemont. Que, Judit, a quina hora comença, dius, el míting?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. Doncs què fareu quan arribeu? Perquè dius que a mitja hora ja hi sou.
Doncs començar-nos a instal·lar, fer una volta per allà, preparar l'ordinador, estar xerrant una mica... Fas com calma, que ja va bé, també.
Això tens tota la raó. Escolta'm, has pogut dormir una mica en el viatge?
No, mira que hi havia tranquil·litat, però la veritat que no agafava el son.
No agafaves el son, no? Vaja.
No.
Val.
No.
A veure, l'última connexió que hem fet amb tu, Judit, 2 encàrrecs que t'hem donat. El primer, com es diu el conductor d'autobús?
Doncs mira, m'han dit que cada dia canvia i que no era un bon dia per molestar-lo, així que, Mercè, de moment aquest encàrrec, he de dir que no l'he pogut complir.
Doncs mira, a mi em sembla bé, perquè saps què passa? Que aquestes coses també s'han de vigilar, que estem en un autobús i l'important és la conducció. Per tant, no em sembla pas malament aquesta resposta. I la segona...
Sí, concentrat.
Exacte, concentrat amb el que ha de fer. A veure... Ens has comentat que havíem de conèixer la Montse, que és la voluntària estrella perquè cada dia ha agafat l'autobús per anar a Argelers.
Cada dia, Mercè? Ni un dia ha fallat. Cada dia ha agafat aquest autobús per anar a Argelers.
I la tens al costat o no? Sí?
La tinc al costat. Mira, li passo els auriculars.
Va.
Si tu mateixa parles amb ella.
Vinga.
És un encant de dona.
Va, em sembla fantàstic. A veure, Montse?
Hola, bona tarda.
Com estàs, Montse Cortés?
Sí.
A veure, explica'ns-ho això. Què vol dir que cada dia que ha sortit l'autobús cap a Argelers, tu, de cap cap allà, eh?
de cap cop allà cada dia i esperant que sigui l'hora, 2:45,
sí,
per pujar.
Però, o sigui, aquest autobús ha sortit cada dia, Montse?
Cada dia, sí, sí. Els dies que el mitin és a les 7, sortim a 2:45,
sí,
per ser voluntària, doncs vaig abans per preparar coses. I quan és, per exemple, va ser l'1 de maig o cap de setmana, a les 7:45 del matí sortim cap allà.
Però llavors, i torneu a la nit, Montse, o com ho feu?
Tornem.
Torneu a la nit.
Quan és al migdia, tornem cap a la tarda.
Val.
Quan és a la tarda, sí, tornem a la nit.
I quina és la teva funció? Perquè jo crec que tu ets l'organitzadora de tot, gairebé.
No, bueno, jo coordino una mica a l'autocar, passo llista, com a col·legi.
I escolta, i avui quin autocar t'ha tocat? Perquè crec que està ple de periodistes.
Sí, sí, però no sempre són els mateixos. Anem canviant de voluntaris.
Sí.
I, bueno, quan arribo allà és qüestió dels seients que hi ha, posar les banderetes, les estelades, el nom del president, allà perquè aixequin la seva pancarta.
Clar.
I, bueno, rebre la gent.
I s'han portat bé avui els periodistes o no, Montse?
Sempre es porten bé els periodistes.
Sempre es porten bé. Xerren bastant, no?
No. Fa la seva feina, no. Però no. Molt bé.
Escolta, i has pogut parlar amb Carles Puigdemont o no? Algun dia d'aquests?
Molt poquet, perquè, clar, ell va allà, entra al moment per feina.
Sí.
És molt emocionant quan entra. Jo estic allà des del primer dia i cada dia per mi és molt... Per tots és molt emocionant. Per les persones, clar, cada dia és una cosa nova, perquè cada dia venen d'un lloc nou de Catalunya.
Clar.
Però jo porto allà des de l'inici de campanya i cada dia és el mateix moment, la mateixa emoció, tot. És un ambient, bueno, vist des de dins, que jo no havia vist mai, orgullosa d'estar allà.
Clar, clar, explica'ns una mica més l'ambient, perquè ens puguem fer una idea, no? I si també hi ha hagut molta gent aquests dies als actes.
Sí. La gent?
Sí, i si hi ha hagut molta gent, perquè, clar, o sigui, hem de ser conscients que potser és l'únic candidat que, clar, que està fent una campanya, clar, fora de Catalunya, no? I això és com bastant inusual, Montse.
Sí. Això és algo que, bueno, dintre de tot, pues encara fa més emocionant veure tota la gent que és capaç de creuar la frontera, perquè és que venen de Tarragona, venen moltes hores d'autocar, la gent li és igual, com tal d'estar al costat del president. És algo que cada dia és una màgia nova.
Clar.
Quan entren allà, és que és una il·lusió, és una cosa... Clar, estem acostumats, ja m'ho som acostumats, per desgràcia, a veure només a darrere la pantalla, i ara el tenen allà. El poden fer-se fotos amb ell, el poden saludar, i això no té preu.
Montse, sabem que també, que just on es fa el meeting, hi ha uns food trucks i un futbolín.
Mm. Sí.
No sé si has menjat algun Frankfurt ja per allà o has jugat alguna partida al futbolín, aprofitant.
Sí, bueno, m'he comprat begudes i així el futbolín no.
El futbolín no, eh? I la gent hi juga o no? Sí que es fa servir.
Sí, el jove sí, jo no.
I tu no. Escolta, Montse, et deixem perquè, clar, entenem doncs, que deus tenir molta feina. Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies, Montse Cortés.
Igualment, moltes gràcies.
Que és la voluntària, no?, que cada dia que ha sortit aquest autocar cap a Argelers, doncs la Montse hi era present i ajudava en aquestes tasques, no? Ella és militant i simpatitzant de Junts. Mira, no sé si li pots passar a la Caselles. A veure si podem tornar a la connexió amb la Caselles. Judit?
Vale,
sí? Que vagi molt bé, Montse. Mira, passa-li la Judit, a veure. Hola, Judit, de nou.
Hola, Mercè.
Quin
entusiasme.
Home, t'ho diràs.
Vull tenir la Montse aquí al costat perquè et transmet una il·lusió,
sí,
digna d'admirar.
Home, t'ho diràs. Després tu baixes, no?, cap a Barcelona o no? O t'hi quedes ja?
Sí. Jo faig viatge express, eh? Vaig a seguir el meeting, faig la crònica per demà i ja torno.
I tornes cap a la caravana. Escolta'm una cosa. Has dit que comença a les 7, eh? Us queda mitja hora. Et sembla que cap a 5:45 aprofitem, no?, que tenim avui on the road. Et sembla si tornem a fer una connexió i ens expliques, a veure, no sé, si hi ha alguna novetat o si t'assabentes d'alguna cosa. Sí?
A veure què.
Va, vinga, doncs et deixem que continuïs el viatge. Una abraçada.
Fins després, Mercè.
Adéu, Caselles. Just can't wait to get on the road again. My love is making music with my friend, and I can't wait to get on the road again.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que en 5 minuts ens situem a 3 quarts de 5 de la tarda. Alerta ara al Fabricació Pròpia, als apassionats dels videojocs clàssics i vintage, perquè els propers minuts, els pròxims minuts, aquí en el programa parlarem d'un tema que us farà guanyar molts bonus i moltes vides extres. I és que, després de l'èxit de l'any passat, arriba aquesta novena edició del Retro Barcelona. Serà el cap de setmana del 18 al 19 de maig. Per tant, encara teniu doncs una setmana de coll. I convertirà el recinte de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat en un macrosaló recreatiu de 5.000 metres quadrats amb més de 250 sistemes de jocs. Estem parlant de màquines d'època, d'ordinadors, de tornejos oficials i moltes altres activitats per als amants dels videojocs més emblemàtics. Què passa? Que una de les persones que de ben segur s'ha passat per més pantalles dels videojocs de Retro Barcelona és en Carles Garcia. Ell és el CEO i també el fundador, i el tenim avui aquí amb nosaltres al Fabricació Pròpia. Què tal, Carles? Com estàs?
Bona tarda. Molt bé.
Molt bona tarda. Benvingut. Escolta, aquí vens molt ben acompanyat. Qui són tants aparells aquí a la taula de Ràdio Estel, de l'estudi?
Bé, és una petita mostra del que s'hi podrà trobar allà, a la fira. Vull dir, he portat, per exemple, una màquina de l'any 79, de l'Atari, la famosa Atari.
Sí.
Que va penetrar a tots els a les llars de tot el món, aquesta, i la Nintendo, que tothom la coneix.
Clar, jo, si m'ho permets, dels tres aparells, clar, i la que està aquí al damunt és...
Aquesta és la PlayStation.
Aquesta, veus? Jo l'única que reconec ara mateix potser és la Nintendo.
Bueno,
no?
Sí, a més aquesta, és que he portat la PlayStation, sí, però el redisseny que van fer, que és la versió Slim, que és més petita.
Val.
Que també podia incorporar aquesta pantalla que ja et permetia jugar. I la Nintendo, que és la que va triomfar més aquí a Europa.
Me la deixes? A veure, deixa'm agafar un moment, perquè, o sigui, ara la veig, aquest tros de Nintendo, que jo a la meva època era com molt petita, i ara ho veig un tros d'aparell, no? Home, tampoc pesava tant, no? Em pensava que pesaria més.
Són màquines robustes, que a més tenen més de 30 anys i funcionen perfectament.
O sigui, aquesta continua funcionant, eh?
Sí,
perfectament,
totes.
Cap problema.
Sí, sí.
A veure, són 3 quarts de 5 de la tarda, Carles, amb el que portem del dia, quants videojocs has jugat?
Ui, no porto el compte, però molts, molts, jo molts.
Tu vols.
A més, en tinc una col·lecció, soc col·leccionista, i m'agrada molt, és la meva afició, però bueno, tinc molts.
Tens molts, però jugues cada dia, videojocs, o no?
Malauradament no, perquè el temps no ens ho permet, la família, la feina, no tenim prou temps. Me'ls segueixo comprant i no els puc ni despresentar.
Clar, mira, si et poso aquesta música, Paula, posa-la tu, posa-la. A veure, per als que hem jugat alguna vegada aquest joc, se't posa aquí, clavadíssima, que és la música del Tetris, no,
el
Carles?
Tetris. És una de les 3 melodies que hi ha al Tetris, sí.
Clar,
és
una de les mítica. 3 melodies, clar, perquè després no, hi ha les altres dues, que és com, no, per més, ara si no m'equivoco, no, de quan passes de nivell o...
Quan canvies de nivell, correcte, o pots... Sí, sí, és que són mítiques. A més, aquesta melodia, aquest joc va arrasar sobretot a la Game Boy, perquè venia amb la consola.
Clar.
Llavors estava tothom jugant al Tetris.
I, per exemple, el Tetris hi podrà jugar a Retro Barcelona?
Sí, amb la seva màquina arcade original.
Què en dius ara?
Sí, sí, sí. Per poder, doncs, competir, no?, amb algú altre al costat.
Sí.
Amb la família, amb el marit, la dona...
Amb qui sigui,
amb
no?
Qui sigui,
amb qui sigui.
I treure aquest esperit competitiu, no?, també.
Ui! O sigui, per tota aquella gent, no?, que sigui, que tingui aquest punt competitiu, allà, a Retro Barcelona, és el seu lloc. Què més es podrà jugar en aquesta mostra?
Doncs, precisament, totes les màquines, o quasi totes les tindrem allà, en la seva hardware original, no? I tothom que ha crescut o que hagi tingut alguna d'elles les podrà veure allà i tornar a gaudir d'elles, no? Arcades, com hem dit, hi hauran també conferències, hi hauran tornejos, també, amb premis. Vull dir, una zona de museu, també. És a dir, un conjunt d'activitats, creiem que complet i per totes les edats, que això també és important.
Això també està bé.
I a més, no només pel públic del videojoc retro, que acostuma a ser masculí, sinó estem, ja fa uns quants anys que estem obrint més la, el ventall a que vingui més presència doncs, femenina, més, més jovent, noves generacions, perquè al final el retro cada any anem
aneu,
adquirint més sistemes per al retro, no?
Clar, clar. I també aneu acollint més generacions.
Exacte. Vull dir, i d'això és el que es tracta.
Clar.
Que el retro pugui doncs, perdurar sí. en el temps, no?
A veure, una novena edició de Retro Barcelona que ens explica avui Carles García, que és el CEO i fundador, com dèiem, del 18 al 19 de maig, a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Clar, en aquesta edició, Carles, tindrà una gran protagonista, que és la PlayStation, una consola que aquest 2024 celebra, atenció, el seu 30è aniversari. Això és una fita històrica, i més tenint en compte que altres consoles, com ara, no sé, si no m'equivoco, la Game Boy, la Nintendo 64, han desaparegut, no?, completament del mapa, o no?
Bueno, la Game Boy, 35 anys, també, la 64 va sortir més tard de la PlayStation. Són, sobretot la PlayStation, 30 anys. Primer que ens fa sentir vells, ja, els que ja
vam, sí, una mica, eh?
Vam créixer sí. i vam gaudir d'això. Però, clar, la PlayStation és, que és la màquina que va revolucionar la indústria del videojoc. Sí. Llavors, bueno, 30 anys ja, i llavors hem cregut que és important rendir-li un homenatge com cal. No?
I com serà aquest homenatge? Perquè pel que sé és que heu preparat un grapat de propostes, no?, per commemorar sí, aquest 30è sí, aniversari.
Sí. Des de la zona del museu, que hi haurà unes vitrines especials per la PlayStation, mm. on es podrà veure, no?, màquines que pràcticament ningú té, a tornejos de jocs de la PlayStation, jocs amb els que vam gaudir i vam descobrir, no?, molta gent va descobrir aquesta indústria, no?, i doncs això, bàsicament activitats relacionades, no?, xerrades també per parlar de la consola, i una altra taula rodona per fer un rànquing, no?, dels millors jocs del sistema.
Quin va ser el teu primer videojoc? Te'n recordes o no?
El meu primer videojoc va ser un joc molt, molt, molt cutre, a dia d'avui es veu molt cutre, que era una serp que anaves menjant fruita i sí. la cua se't anava fent més llarga.
Però aquest és del Nokia, o no?
Era per l'ordinador.
Era per l'ordinador.
Anys més tard va sortir pel Nokia. Era un dels emblemes de la Nokia, però això ja feia 20 anys que jo havia jugat amb aquesta.
Feia 20 anys?
Es deia Snake.
Clar, l'Snake, clar, clar. Saps que jo ho estava pensant i també pensava, és que també va ser per ordinador el meu primer videojoc. I era un lladre que es colava en una casa, que la Paula Moreno mira com dient, jugar al vídeo des del PC, però clar... És que...
Era el que teníem.
Era el que teníem,
clar,
no?
Jo vaig descobrir tot això amb unes màquines, amb uns microordinadors que es deien, sí. segurament a la gent li sonarà, no? Els Spectrums, els MSX, els Amstrad... Doncs tot això també ho podreu tenir.
Ostres, sí, ara m'has fet connectar, però directament, eh? Sí. M'has fet desbloquejar un record.
40 anys més enrere, vinga, va.
Vinga.
Anem tirant enrere.
A veure, també el que ens ha semblat fascinant d'aquest Retro Barcelona se celebra el Fight Kite Offline Festival, no? Que és un esdeveniment... Explica'ns una mica, Carles, perquè és exclusiu, sí. no? Per gaudir d'arcades japoneses.
Sí, això és una fira que es fa cada any a Navarra. Vale, on només hi ha com 60 o 70 màquines japoneses originals amb plaques de jocs de naus, de fighting, i d'on ve gent de tot el món. Ve gent japonesa, anglesa, alemanys, d'Austràlia... I aquest any l'organitzador em va dir, escolta'm, Carles, que com que ve molta gent de fora, clar, ven a Barcelona i de Barcelona agafen un autobús per anar cap allà. Què et sembla si ho fem i ho integrem dins de l'espai de...
Fantàstic.
I pues sí, jo crec que és un win-win, perquè és espectacular, el Fight Kite.
Tu diries de Retro Barcelona, ja la majoria de gent és de fora o de Barcelona?
Doncs mira, és una bona pregunta. Nosaltres, aquest darrer principi d'any, vam rebre el premi a millor fira de videojocs retro del país, d'Espanya.
Sí.
Llavors, més del 50% del nostre públic ve de fora de Catalunya, perquè ens hem convertit en el referent i ens ve molta gent de Madrid, de Sevilla, d'Andalusia, o sigui, País Basc. Llavors, clar, molta gent és d'aquí, evidentment, de Barcelona, de Catalunya, però ve moltíssima gent de fora, perquè és una cita, no?, anual que tenen tot el... Bueno, també és un punt de reunió de tota aquesta gent que parlen habitualment per les xarxes socials i tot això, llavors és el punt de dir, vinga, va, anem...
De trobada, no?
De trobada, correcte.
Escolta, i tu on diries que hi ha més afició, ara mateix, no?, pel que fa de jugar a videojocs?
Barcelona i Madrid són les dues capitals, no?,
sí.
però és on més gent hi ha. Pel País Valencià també, déu-n'hi-do, la gent que hi ha, d'aficionats, però Barcelona és una opeta.
I a nivell...
També perquè, perdona, però també sí. perquè hi ha els hubs també tecnològics aquí...
Clar.
totes les empreses que fan jocs actuals estan aquí o a Madrid, llavors això també ajuda, evidentment.
Mm-hmm. Carles, perdó, et volia preguntar, a nivell internacional, no? On hi ha més afició ara mateix?
A nivell internacional, a part del Japó, que és la cuna, evidentment,
no? Clar,
però els francesos són molt cracs amb això. Sempre ho han sigut, no?
Els francesos?
Francesos, sí. Francesos, anglesos i italians. Mm. Tenen molta afició. També a nivell de col·leccionisme.
Clar, el Carles García, com deia, és teu fundador d'aquest Retro Barcelona, et volíem preguntar també quin creus que és el valor d'aquests videojocs clàssics, no? I també de quina diries que és la gran diferència entre els videojocs que surten avui dia, no?, en el mercat i els que teníem d'abans, no? No sé, com ho veus tu, això?
Tenen un valor no només nostàlgic, evidentment, sinó ja a nivell divulgatiu, a nivell històric, no? Cada vegada hi ha més col·leccionisme que vol recuperar allò que va tenir o que va créixer, i màquines que no va tenir, que ara, a dia d'avui, té un cert poder adquisitiu i li fa il·lusió, doncs, començar a col·leccionar allò que va tenir i que no va poder tenir, no?
Clar.
I a nivell de jocs actuals, doncs, estem en un moment molt dolç, no? És a dir, hi ha estudis que fan jocs també basats en mecàniques i estètica més retro, no?, més pixelada. I també actualment, empreses com Nintendo, Sega, Sony, encara fan servir sagues com Lara Croft, com Mario Bros, com Sonic, sagues que van néixer fa 30 anys.
Clar, és que fixa't tu, jo ara, per exemple, l'altre dia veia a la televisió Lara Croft, la pel·lícula, i deia, clar, Lara Croft... Carles...
Va néixer a la PlayStation, precisament.
Va néixer a la PlayStation.
I Saturn, de fet.
Clar.
I vull dir que fa 30 anys d'aquest joc. Mm. Ja és retro.
Clar, avui no està de més també preguntar-te, i també aprofitant que tenim el Carles aquí, és que no hem d'obviar que els videojocs també tenen com aquesta cara, podríem dir-ho, més fosca, no?, que a vegades t'atrapen i pots caure una mica, doncs, en l'addicció de jugar moltes hores seguides. Per tant, si jugueu, recordeu, no?, sempre, Carles, de fer-ho amb certa mesura, no? En quin moment tu, Carles, creus que la diversió es converteix en aquesta obsessió? Perquè això de ben segur que ho heu tractat, no? I com poder-ho evitar, no? Com ho recomanaries? Com recomanaries tu tenir una bona gestió, no?, dels videojocs, de l'ús que se'n fan?
Això és una bona pregunta i més pròpia que a un especialista, no? Però nosaltres, evidentment, sempre recomanem que mai s'ha d'oblidar quina és la teva vida. La teva vida és, si ets estudiant, doncs els estudis, la família, i si et queda temps, fot-li canya als videojocs, evidentment. Però mai aquesta obsessió, que sí que és, per desgràcia, a certa gent, doncs, no la pot controlar, perquè és molt addictiu tot això, no? I llavors, aquí entre tots una miqueta hem de fer un exercici, no?, per controlar pares, escoles... perquè
tenir, a vegades... tenir els ulls posats, no?
Sí, perquè moltes vegades el mateix jugador o jugadora no se n'adona que està allà atrapat i, no, i està enganxat. I això s'ha de vigilar i s'ha de controlar.
Clar, i una mà amiga, no?, que digui, a veure... No?
Exacte, una mà amiga, això és el millor.
Deixa'm dir també que el Carles García, tu treballes com informàtic.
Sí.
Val. Llavors, per tant, Carles...
Relacionat.
A veure, les pantalles són el teu fort,
Sí.
No? Vull dir, t'agraden.
Sí.
És inevitable.
Sí. Me'n vaig a dormir amb una pantalla i me'n desperto amb una altra pantalla. Sí.
Te'n vas amb una altra pantalla. Amb la teva experiència, quin diries per tu que és el millor videojoc que s'ha fet mai de la història? Si t'hauries de quedar amb algun.
És una pregunta difícil, però jo és que tinc un que per mi és la meva nineta dels ulls, que és el Zelda. El The Legend of Zelda.
Però de quin any és el Zelda?
Aquest és de l'any 92, sí. És per la Super Nintendo, el que jo dic, perquè sí. És una saga, el Zelda, no? I el que a mi més m'agrada és el Link to the Past, que és el de la Super Nintendo, no? És un joc que per mi és màgic. Quan el vaig veure, és que allò va ser un amor ja per sempre.
Un maig, no?
Sí. És un joc que... Saps allò de la zona de confort, que en diuen, no?
Sí.
Que diuen, no, és que has de sortir de la zona de confort, vés a cagar, home, perdó, També fa falta, de tant en tant, anar a la teva zona de confort per trobar-te tu mateix i evadir-te una miqueta de
tot.
Sí,
per tu és com un refugi.
Per mi sí, és que és un refugi, correcte.
Sí, no? Hi ha algun altre joc ara de l'actualitat, no? Quin recomanaries? Perquè, clar, és que això és una bogeria, Carles. Vull dir, quants videojocs... És gairebé com la cartellera de cinema, no?
Sí, i al igual que la cartellera de cinema, tu has de mirar, depèn d'aquesta pregunta, a qui va dirigida, no? Si és un nen, nena de 10, 15 anys, doncs... La Switch tens jocs espectaculars, que tens un Mario versus Donkey Kong, per exemple, que és relativament nou, que és de pensar, has de trobar peces per poder passar pantalles, el joc de la Princess Peach, que és molt, molt xulo, molt divertit, senzillet, també assumible, no?, per qualsevol que no sàpiga jugar molt. I si te'n vols anar a alguna cosa més hardcore, doncs tens els Call of Duty i tens això que és més de matar.
Clar.
Són els que més enganxen, aquests.
Ja, sí, això també, no?
Al tanto.
Al tanto. Què creus que ha de tenir tu un bon videojoc per triomfar ara mateix?
Jo crec que, per començar, doncs, que tingui una bona història, que no només els gràfics, perquè no tots són gràfics, sinó que sigui també això, addictiu, però sense ser allò malaltís. És a dir, un joc al final és això, és per passar l'estona. Vale? Ha de ser, doncs, d'accés ràpid...
D'entreteniment,
no? I que no tregui tampoc 100 hores, per exemple, perquè hi ha jocs que treuen 100 hores. Jo aquests, per desgràcia, tot i que m'agraden, però el meu temps és el que és, i ja no, jo ja sé que no tinc les 100 hores, per tant, ja ni ho provo. Llavors, bueno, doncs, també hem de mirar una miqueta això, i depèn de la plataforma. És a dir, hi ha gent que juga amb el mòbil, doncs perfecte, perquè té, potser, una hora de trajecte amb el transport públic.
No, és que ara cada vegada més, o sigui, estem acostumats, no?, a tothom, en el moment que tenim moment lliure...
Una partideta, que sigui un Candy Crush, que sigui el que sigui. Doncs, per això la Switch ha triomfat tant, perquè és una màquina que és portàtil i quan arribes a casa, pum, la connectes a la dock i jugues a la tele.
Clar. Hi ha algun videojoc que se't resisteixi encara o no?
Sí, a mi hi ha una temàtica que a mi, el que són els jocs de rol, a mi no m'han acabat mai d'agradar.
Però els has provat?
Sí, a mi m'avorreixen una mica. O sigui, tampoc és que... No m'atrauen, diguem. Allò que dius, ostres, sí, a mi aquesta temàtica a mi no m'atrau. I m'estic perdent grans jocs, eh? Els meus amics m'ho diuen, eh? Però
no, clar, exacte. Va, recordem que estem parlant amb el Carles García, que és teu fundador de Retro Barcelona. Dóna'ns, saps, com aquells motius per als quals diries, per favor, és que no us podeu perdre el Retro Barcelona 18 i 19 de maig a la Farga de l'Hospitalet.
Doncs mira, motius. Tenim concerts a dins l'espai, concerts interpretats per una noia, per exemple, que toca el piano i toca melodies de videojocs. Una altra, que toca un violí, també interpretant melodies de videojocs. Són contingut per tots els públics, tornejos, el que he comentat abans, no? Xerrades divulgatives i que divertides també pel públic, al final va dirigit al públic. La zona de museu per descobrir coses que... o d'on ve els orígens d'aquesta indústria. I més de 200 màquines per jugar. O sigui, és un lloc perquè el pare o mare vagi amb els seus fills i els hi puguin ensenyar les màquines a les que jugaven ells quan tenien la seva edat.
Clar,
això és maco.
Clar, explica'ns això.
Això és molt maco.
O sigui, aquest moment en què veus el pare, no?, o la mare ensenyant-li el fill, mira, és que aquest és l'aparell que jo feia anar, no? Com són les reaccions dels fills o dels nebots, no?
Jo ho veig i per mi és una sensació molt, molt emotiva, perquè veus el nen que primer se'l mira el pare com dient això em sona a xino, eh? Sí. Amb això jugaves, papa, no? O mama... Però després veus el nen o la nena que agafa el comandament i comença a jugar i ràpidament ho agafa, perquè les mecàniques d'ara, al final, està tot inventat.
Sí.
Són mecàniques de fa 20-30 anys. Al final, milloren els gràfics, milloren les històries, milloren els guions, però poca cosa més es pot aquí fer.
Va, l'última pregunta, rapidíssimament. Videojoc que ara creus tu que ho està petant i que no ens podem perdre. Quin diries? Amb quin et quedaries?
Jo mateix em quedaria amb el Mario Wonder, que és l'última versió del Super Mario Bros.
Sí.
Que és espectacular, és boníssim per tots els públics, és pels els nens i els no tan nens.
Escolta,
ens encanta.
I per què té Mario Bros? És veritat que no caduqui mai.
Perquè han sabut molt bé adaptar-se a cada generació, a cada temporada, no?
Sí. Diguem,
amb mecàniques noves, sempre innovant, sempre buscant allò que et sorprengui, i aquí està la gràcia. Doncs, a més, Mario és un personatge, insisteixo, per tots els públics, i hi ha també una cosa molt, molt intel·ligent que han fet, és a dir, antigament, als primers jocs de Mario, tu anaves a salvar la princesa.
Sí.
Uns motius que a dia d'avui ja no estan ben vistos.
Això sí que estan caducats, no?
Correcte, totalment caducats. Doncs ara hi ha la princesa, és qui va salvar a qui sigui, és igual. La princesa surt del castell a salvar a tothom. Sí. És a dir, ja no és la de Michelle Napuros, no?, que en dèiem abans. Ara ja no. A tot això, per sort, ho hem deixat enrere, també.
Doncs, Carles, moltíssimes gràcies, de debò, per haver estat amb nosaltres. Una bona activitat per marcar-nos a l'agenda, aquest Retro Barcelona, que arriba, com dèiem, per aquesta novena edició, per tant, ja, que està molt consolidada ja.
Exacte, sí.
No? Vull dir que ja, i l'any vinent no em vull imaginar el que muntareu, eh? Desè aniversari.
Primer fem aquesta i ja pensarem a la següent.
Exacte, any a any, no? Com els videojocs, no?
Ah, exacte.
Molt bé. Carles García, CEO i fundador de Retro Barcelona. Que vagi molt bé aquesta edició i gràcies per haver vingut aquí
gràcies a
la fabricació. Amb tots aquests aparells, eh? Te'ls pots emportar, eh? Perquè jo ara em dius, comença a jugar amb el negre i no tinc ni idea, eh? Bueno. Del que has dit de quan era? Del 70...
79.
Del 79, eh? Bueno, ho intentarem.
Anys, eh?
Va, anem a escoltar la Sandra Gómez i ho explica el Carles. I nosaltres tornem després del butlletí. Fins ara.